butlletins informatius. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del Parc Agrari como del Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tarda, passen dos minuts per sobre d'un quart de vuit. Avui repassarem actualitat esportiva perquè encara aquesta tarda hem tingut un anunci més a la plantilla de l'EPRAT. Ho estem dient i portem dies. Anem anunci per dia o inclús a dos anuncis per dia. Aquest matí hem conegut la baixa de Guido Rato, però aquesta tarda sí que hem conegut la renovació de Yaya Sidibé, que segueix a l'Associació Esportiva Prat per una temporada més, segona temporada vestint la samarreta potalava del lateral dret del conjunt pratenc. Repassarem tot com queda ara mateix la plantilla de l'EPRAT, també aspectes poliesportius. Hem tingut una medalla molt important aquest cap de setmana en triatló. La pratenca Sofia Guayo del Prat Triatló ha estat medalla de bronze a l'Europeu Absolut de Triatló, que s'ha celebrat a Copa d'Europa de Triatló, que s'ha celebrat a Coimbra, a Portugal, medalla de bronze, tercera. Per tant, enhorabona a la pratenca, que s'està convertint en la referència absoluta del triatló femení a Espanya, i això és en positiu perquè és una pota blava. I també de les medalles d'or de Gisela Berzosa en gimnàstica rítmica, que també s'està convertint en una referència a Catalunya. Medalla d'or en campionat de Catalunya absolut, i per tant en res la tindrem competint als diferents campionats nacionals de categoria absoluta de gimnàstica rítmica. I avui el programa el dedicarem a acomiadar a una persona volguda per nosaltres. Ja va passar fa un parell de setmanes quan vam acomiadar-nos de Raül Muñoz amb el Terlenca. Ara farem el mateix amb l'exmíster ja del sènior femení del club Bàsquet Prat, amb Dani Colell, que ha tancat la seva etapa amb el club pretenc, quatre temporades, i l'han tancat, com vam conèixer la setmana passada, amb aquesta espectacular final a 4. Ens vam quedar amb la mel als llavis, però esperem que encara podríem tenir la sorpresa de tenir aquesta plaça, que també es mereix, per què no, el Club Bàsquet Prat a Copa Catalunya. Tot això, evidentment, una gran culpa de tot això, les jugadores, però també el tècnic, que durant quatre temporades ha moldejat aquest Club Bàsquet Prat per convertir-lo en el que ha estat aquesta darrera temporada. Amb ell parlarem de moltes coses, del bàsquet, del Club Bàsquet Prat, d'aquestes quatre temporades, d'aquesta temporada tan espectacular, del seu vincle amb l'equip i amb el club, i també d'altres coses que ens hem enterat fora i fora del bàsquet que ens interessava molt conèixer. Vinga, entrem a matèria. Com sempre, obrim vies de comunicació amb totes vosaltres a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports, i també al nostre perfil de Facebook i Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports.
Amb una miqueta d'actualitat esportiva, que ha estat un bon cap de setmana, tot i que ja no tenim la competició tradicional, no? La competició de setmana a setmana, que ja se'ns ha acabat i ara estarem una miqueta orfes de temes. Sí que hem tingut algunes notícies bones a destacar, com per exemple triatló. La triatleta pratenca del Prat Triatló 1994, Sofia Guayo, atenció, que ha obtingut la medalla de bronze en la Copa d'Europa de triatló en modalitat sprint, que s'ha celebrat aquest dissabte a Coimbra, a Portugal. Medalla de bronze, la tercera d'Europa ha estat la pratenca, que ha culminat o ha fet la seva prova amb un temps de 56 minuts i un segon per darrere de la triatleta francesa Mathilde Gauthier, que és la nova campiona de la Copa d'Europa d'enguany, i la representant dels Estats Units, Lydia Russell. Per què diem Estats Units? Perquè era una prova open i per tant hi participaven triatletes de tot el món. El rànquing europeu, Sofia Guayo és la segona d'Europa, la segona de la Copa d'Europa, evidentment, i en el rànquing mundial, perquè totes aquestes proves serveixen també per al rànquing mundial, Sofia Guayo és la tercera en aquest cas d'aquest rànquing. Per tant, enhorabona a la pretenca, a veure si aquesta setmana podem tenir-la per aquí per al programa per parlar del que és ja una referent absoluta del triatló a Espanya. Ara per ara, amb el nivell que té Sofia Guayo, no hi ha cap triatleta a l'estat espanyol que pugui aconseguir els resultats que està aconseguint la pretenca, i tot això ho ha aconseguit aquí entrenant entre el Sagnier, la piscina del Sagnier i el Prat. Tots aquests grans resultats. Enhorabona a la Sofia Guayo. Més enhorabona ara és a la gimnasta pretenca del Rítmica Prat Corblau, Gisela Berzosa. N'ha aconseguit més medalles més. No para de sumar medalles a les seves vitrines. Fa dues setmanes ja va aconseguir ser campiona de Catalunya absoluta per equips. Ara ho és, campiona de Catalunya absoluta en els exercicis, en la Copa Catalunya individual, exercicis de cèrcol i de pilota. Dues medalles d'or que ha aconseguit la pretenca, que va sumant més cites, i per tant són classificatoris tots aquests campionats per als nacionals, i té moltes cites nacionals a partir d'ara. El cap de setmana, o els 22-23 de juny, s'anirà a Corunya a fer el campionat d'Espanya individual autonòmic, representant en aquest cas a la Federació Catalana de Gimnàstica Rítmica. I a finals de juny, principis de juliol, se n'anirà cap a Saragossa, allà farà el campionat d'Espanya per equips, on hi participarà, per equips, formarà equip amb la seva companya Eva Jiménez, que és del Rítmica Cerdanyola, que va cedida per al club, el club pretenc, el Cor Blau, en aquest campionat d'Espanya. Per tant, Enhorabona també a la pratenca, que més medalles que va sumant i més campionats d'Espanya on hi va competint. Recordeu que defensa medalla a l'últim campionat d'Espanya absolut que va aconseguir la temporada passada. I acabem parlant de futbol i de l'EPRAT. Estem arribant, les notícies ens arriben gairebé dues notícies per dia. Aquesta tarda ha arribat l'última renovació anunciada a la plantilla de l'EPRAT. Es tracta del lateral dret Yaya Sidibé, que complirà la seva segona temporada amb l'EPRAT, i és una renovació que se suma a les darreres que es van anunciar finals de setmana i entre el cap de setmana, les de el davanter Pau Salvans i el capità Alberto Padilla. El migcampista Padilla és el jugador més veterà a la plantilla, complirà la seva setena temporada al Prat, en el conjunt pretenc, mentre que Pau Salvans vestirà la samarreta del Prat per tercera segona temporada i ha estat un dels màxims golejadors de l'equip aquesta temporada amb 6 dianes. Aquestes dues renovacions se sumen a les que ja es van anunciar la setmana passada: Carlos Cravioto, Javi Martos, Adri Díaz i Héctor Rodríguez, més els dos fitxatges que també es van anunciar a finals de setmana, els de Ramon Marimón des del Terrassa i Albert Martí des de l'Europa. També en apartat de baixes, el Prat avui ha sumat una baixa més. Es tracta de Guido Rato, el davanter Guido Rato, que se suma a les ja 13 baixes que es van anunciar fins avui a l'Associació Esportiva Prat. Estem pendents de saber què passa amb Pau Rosales, de saber què passa amb Adri Ribas, que són els altres dos que quedaven per conèixer la renovació, i David Batanero. Són les tres últimes peces de la plantilla anterior, que ara per ara no sabem si són baixa o són renovacions, i a partir d'aquí ens falta conèixer totes les noves incorporacions que han d'arribar al Prat. Una d'aquestes podria ser en forma de pota blava. Se'ns ha marxat Xavi Civil i Guillem Naranjo, els dos pretencs, i només ens queda Javi Martos, i sembla ser que està molt avançada el retorn de Pablo Ufano al Prat després de la seva experiència a l'Hèrcules. A veure si s'acaba de confirmar o no aquesta vinguda. I una EPRAT que aquest dissabte, recordeu que ha celebrat la Cluenda davant la seva afició, la Cluenda de tot el futbol base, i és allà on ha aprofitat per presentar la nova equipació titular i suplent de l'equip, del primer equip, de l'equip femení, del filial i de la base per la pròxima temporada. La segona samarreta del Prat, que aquesta temporada serà vermella, en homenatge a l'Atlètic Prat Delta. Recordeu, després del procés de fusió que hi ha hagut entre Atlètic Prat i AE Prat, doncs se'ns ha quedat aquesta samarreta vermella, pantalons negres, que homenatjaran el llegat una miqueta de l'Atlètic Prat Delta aquesta temporada. I amb l'acte i la cloenda del futbol base ja sí que s'ha posat punt i final a la temporada 2021-2022 de tota l'Associació Esportiva Prat. Aquest dimecres hi haurà una cita important, dimecres a l'Hotel Ciutat del Prat. Es farà la presentació del nou projecte esportiu econòmic de l'entitat, on es presentaran tots els canvis que estan havent en el si de la Junta Directiva de l'AE Prat i en les coordinacions que hi hauran per la pròxima temporada. Doncs la més destacada és la introducció dins de la Junta Directiva del directiu Xavier Vilajoana, que a partir d'ara, doncs ja ho estem veient aquests dies amb les entrevistes que estem fent als jugadors i entrenador, doncs està fent càrrec de tota l'àrea àrea esportiva i tota l'àrea econòmica del club. Així doncs té molt a veure i molt paper important, per exemple, en la planificació de la plantilla per aquesta pròxima temporada. Això a partir de les 7 de la tarda, 7, 2 quarts de 8 de la tarda, perdó, dimecres, a l'Hotel Ciutat del Prat, en un acte per a mitjans de comunicació, on es presentarà el projecte de l'Associació Esportiva. Doncs després de repassar una miqueta l'actualitat de l'AE Prat i poliesportiva, en dos minutets hi sonaran les senyals horàries de 2 quarts, anem a parlar de bàsquet, a parlar amb una persona molt volguda per nosaltres, que se'ns acomiada. Anem a parlar amb ell.
Escoltes el Prat Esports.
vinga, d'aquí fins al final ens quedem parlant de bàsquet i d'aquesta gran temporada que ha tancat Ferrer fa tot just una setmana, el sènior femení del Club Bàsquet Prat. Esperem encara tenir alguna notícia bona que ens pugui deixar la Federació Catalana, però quina temporada que ha servit per tancar una etapa important també a la banqueta del conjunt pratenc, un equip que ha passat de segona a primera i a més a primera amb tot el que ha comportat aquesta temporada, amb una pandèmia pel mig. Hi ha moltes coses a valorar i a explicar amb qui ha estat fins ara l'entrenador del sènior femení del Club Bàsquet Prat, Dani Colell. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut al Prat Ràdio. Hem hagut d'esperar que marxis perquè sí. Vinguis a la ràdio, no?
Sí, sí, després de 4 anys. Bueno, després de tot el seguiment que heu fet aquests 4 anys, al final venir aquí a la ràdio és un...
Bueno, apropa't més al micro.
El fet de venir aquí a la ràdio és un, bueno, és un luxe, però amb tot el que ens hem comunicat aquests 4 anys, doncs ja n'hi ha hagut prou, la comunicació ha sigut molt bona i la difusió que heu fet de l'esport de la ciutat en general, que jo m'he quedat parat, és brutal, vull dir, brutal.
Amb una setmana ja de marge, no?, que ha passat, segurament amb els ànims una miqueta més freds, mires enrere i què veus?
Uf. I què veus? Molta feina. Molta feina, molt d'agraïment cap a totes les persones que ens han ajudat i que ens han fet possible tota la feina d'aquests 4 anys. És com, no sé com dir-t'ho, és com li explicava l'altre dia a una jugadora, és després d'aquests 4 anys que ha sigut un viatge molt... molt placentero, no?, que es diu, molt de plaer, amb moltes alegries, moltes emocions, i quan s'acaba és com entrar en una depressió, és fotut. Jo vaig passar els 2-3 dies posteriors de la final, els vaig passar molt malament, no pel resultat de la final, sinó del buit que et queda quan veus que s'acaba, que s'ha acabat.
Perquè clar, ara que dius això ja et pregunto, però la teva decisió la vas pensar molt i per què la vas prendre?
Sí, la vaig pensar molt. Al final penso que a la vida tot té cicles i jo vaig arribar a un moment que, bueno, vaig meditar molt la decisió i em van pesar molt, doncs, bueno, el fet d'estar 4 anys amb elles d'una manera molt intensa, perquè jo sóc molt intens, doncs, a nivell emocional, i arribes a les conclusions de que, bueno, potser després de 4 anys i d'haver viscut una pandèmia, un ascens, mil històries bones i després, doncs, de no tan bones, però evidentment, doncs, són míseres les no tan bones, t'adones que potser passats 4 anys, doncs, hauràs de prendre decisions que et faran molt mal ja a nivell personal i bé, potser dius, bueno, és hora d'un canvi.
Hi ha canvi ja? Si seguiràs entrenant o vols,
seguiré entrenant.
Deixar una miqueta...
Seguiré entrenant perquè el que m'ha donat el Club Bàsquet Prat o el que m'ha donat totes les jugadores que hem anat tenint al llarg d'aquests 4 anys, trairia una mica els meus principis si deixés d'entrenar, tot i que ho he passat malament aquests dies, d'inclús replantejar-me, si entrenar o no, m'ho he replantejat.
No replantejar de tornar al Prat.
En moments també.
També.
En moments també. En moments també he passat en aquest viatge, des de que al desembre-gener decideixo que no seguiré, he passat moments de moltes inquietuds personals i mentals, de decidir, doncs, si feia bé de marxar a un altre lloc o si era millor retirar-me o prendre'm un any o dos sabàtics o si continuar al Prat. Vull dir, no ha sigut gens fàcil.
Esportivament parlant, han estat 4 anys que ho mirem des de fora espectaculars, perquè l'equip ha celebrat un ascens en una temporada que sí que es va trencar pel mig, però aquella temporada era increïble. I després aquest any o aquesta temporada, el que ha significat, o sigui que marxes segurament molt satisfet del que has aconseguit, no?, esportivament parlant.
No, és molt bèstia, és molt bèstia. Jo venia d'una experiència prèvia que sempre deia que no en viuria cap d'igual, vaig estar doncs, fa la temporada 15-16, vaig estar a un club on vaig viure una experiència molt intensa durant un any, que també doncs, vam aconseguir la Lliga i vam aconseguir pujar de segona a primera. I en aquell moment em va quedar un buit tan gran que sí que vaig decidir retirar-me. També doncs, la meva dona es va quedar embarassada, vaig decidir plegar. I quan fitxo pel Prat, penses, ostres, realment val la pena si segurament res tornarà a ser igual. I uau, i passes aquests 4 anys i dius, no ha sigut igual, no, ha sigut un viatge diferent, però ha sigut un viatge espectacular. Jo quan em va trucar el Josep Gusi, que és l'antic director esportiu, que jo ja havíem treballat junts al bàsquet Almeda, i em truca a finals de juny, que jo estava de colònies amb l'escola, i em diu, Dani, escolta, diu, que t'he de plantejar una cosa, diu, ja sé que em diràs que no, diu, però ho he de provar, diu, tenim un projecte aquí al Prat pel sènior femení, diu, però el projecte, diu, està una mica destrossat, diu, perquè han perdut categoria, han baixat de primera a segona, no tenim jugadores. Dic, hòstia, us hi dic,
què m'estàs dient, no?
Què m'estàs explicant? Dic, ara, dic, no fotis. Diu, vine-ho a veure, diu, tu, diu, vine a veure l'entreno, diu, tu agafes un entreno, que jo tinc aquesta intuïció que hi ha algú especial i que farem algo gran. Dic, hòstia, Josep, no m'estàs animant gaire, però bueno. Dic, va, deixa'm parlar-ho a casa i el lío. I sí, jo tornava a Colònies, em va trucar un dijous, jo tornava divendres, doncs a la setmana sobre, no sé si dilluns o dimarts, em presento al Prat i veig 5 o 6 nenes amb una il·lusió brutals que pujaven de júnior i tenien una gana i una il·lusió tremendes. 2 o 3 jugadores que seguien del sènior que havien perdut categoria i després, doncs, bueno, cosetes que havíem de fitxar doncs, per completar aquest equip, no? 2 o 3 jugadores que ens poguessin donar un complement i que realment ja era a les alçades que estàvem, era fitxar el que poguéssim, vull dir, intentar fitxar i el primer any aviam què ens deparava la cosa, no? T'he de dir que segona catalana i l'objectiu era mantenir categoria, o sigui, mantenir categoria. Però sí que és veritat que aquesta il·lusió i aquestes ganes que tenien les jugadores de venir a treballar cada dia, de venir a entrenar i donar-ho tot, ens van fer assentar una mica les bases del que havia de ser després. I va ser realment un camí, et dic, el primer any esportivament vam quedar terceres, vam perdre 8 o 9 partits només, però vam assentar les bases d'algo molt bonic, amb gent molt diversa. Me'n recordo que el coordinador Carles fitxava una noia a la platja, com aquell qui diu, el 30 de juliol, però ens vam donar moltes coses, vam disfrutar moltíssim aquell any i ja et dic, vam crear una mica les bases del que havia de venir després i clar, doncs el que va venir després ja va ser esportivament, va ser l'hòstia. La segona temporada quedem invictes, tot i trencat pel Covid, que a dia d'avui penses, haguéssim quedat invictes sense Covid? No ho sabem, era molt complicat el que estàvem fent, era molt complicat, molt. Però bueno, vam tenir la sort de pujar de categoria, que crec que esportivament ja era un mèrit més que merescut després d'un 22-0, em sembla que va ser. Després, doncs, bueno, amb el Covid sí que és veritat que la següent temporada va ser una mica de pas i aquest any qui ho havia de dir? Vull dir, estàs a primera catalana, com aquell qui diu, competeixes un any normal i d'un any normal que les jugadores, jo crec que potser 3-4 de la plantilla havien jugat a primera, lo de més venien de més a sota, no? I de picar molta pedra. Hòstia, aconseguim classificar-nos segones, aconseguim anar a la fase d'ascens, aconseguim fer primeres, ens plantem a final a 4, sent l'equip menys favorit, ens plantem a la final i a la final tenim el tir per guanyar-la. Llavors, bueno, és un camí realment difícil, jo crec que difícil de superar emocionalment.
No sé si des de que prens la decisió i aquesta mitja temporada que queda es converteix en un repte, en un sella a sella, escolta, anem a acabar com jo vull acabar amb l'equip, i gràcies a això ha vingut molt rodat el que vau acabar, vau fer una segona volta espectacular, sí, de la Lliga. això us ha donat sí. els ser segones de la fase regular. Heu fet una fase, segona fase, que veu campiones del grup, i passeu a la final a 4. No sé si es va convertir en un repte ser a cella teu, que l'has volgut transmetre i l'has sabut transmetre a les jugadores.
Al final nosaltres quan plantegem una mica la temporada amb l'staff, amb les jugadores, jo sempre sóc del pensament de que una temporada s'ha de plantejar sempre de menys a més. De menys a més. Llavors, amb la manera que tenim de treballar nosaltres, que és, bueno, doncs, d'introduir moltes coses, de buscar molta paciència, de cuinar-ho a poc, de molt de carinyo, molt d'amor, perquè les coses acabin sortint, ens trobem en una primera volta amb alts i baixos, amb inclús amb reunions internes, no? Doncs per assentar una mica els rols, per assentar les bases, per veure quina manera havíem de jugar. Nosaltres som persones que ens agrada comunicar-nos molt amb elles, i la segona volta és veritat que la cosa ve, o sigui, ve rodadíssima. A partir de gener es van convertir en un tren d'alta velocitat. O sigui, un tren d'alta velocitat. Vam perdre contra Lluïsos, és veritat que Lluïsos va ser el campió de la fase regular, però que després s'ha quedat amb res. Lluïsos va celebrar les dues victòries contra nosaltres com si haguessin guanyat la Lliga, i jo els recordo que
no ha fet res després.
Sí, jo recordo, i a més, que de dir-li a les jugadores que estaven enfonsades, de dir-li tranquil·les, tranquil·les, la Lliga no s'acaba aquí, la Lliga no s'acaba aquí, no hi ha cap copa pel primer de la Lliga regular, tranquil·les. I és veritat que el plantejament que teníem era de més a llarg termini, no? De poder aspirar a arribar on hem arribat, de poder aspirar. Les intencions inicials, evidentment, era salvar categoria. Teníem una molt bona plantilla, això en soc molt conscient. A més, és la plantilla que nosaltres hem volgut i hem desitjat. Però era molt difícil competir en aquesta categoria amb poca experiència. L'equip que tenim és molt jove, excepte l'Estefi i la Júlia. Lo de més em sembla que és de 24 cap a baix, vull dir, és complicat. I et trobes, doncs, amb això, amb una segona volta somiada, et trobes que arribes al final de la fase regular quedant segon, però amb unes sensacions molt bones, i et creus que pots arribar a la fase final, i què passa? I què passa, no? I per mi hi ha un partit clau, que és el primer de la fase final, que és a Sant Fruitós, que a l'entreno abans del partit es mor l'àvia d'una jugadora, i te'n vas a jugar a Sant Fruitós sense, com aquell qui diu, la millor jugadora. I dius, uah, una jugadora d'Erasmus, la Míriam, que perd l'avi, i te'n vas allà i dius, i ara què? I vas allà i guanyes, no? I fots un cop de puny a la taula, guanyes contra pronòstic, guanyes perdent, començant el partit perdent, em sembla que de 15 o 16 punts que perdíem, i l'equip es va ser capaç de pam, lluitar i aconsegueixes la victòria allà. I aquell dia recordo que li dic a l'Alfonso i al Dani, els que m'han acompanyat en aquest viatge, i els dic que estarem a la final a 4, estarem a la final a 4.
Aquell dia ho vas veure.
Sí.
Clar, és que al final també és molt, no dic que és molt fàcil jugar, però quan ho tens tot a guanyar i res a perdre, hauria de ser més fàcil. Tens menys tensió per afrontar el que tens davant.
És un treball que hem fet molt amb les jugadores, vull dir, d'intentar que mai es creguessin més que ningú, i de saber de tocar peus a terra. Al final són persones, i l'esport és un esport de, que es diu vulgarment, no? Són 5 contra 5, una pilota i dos cistelles. Pues sí que evidentment, doncs, hi ha mil factors, no? Però vulgarment has de jugar, són 40 minuts. Si tu estàs preparat emocionalment per poder competir contra qualsevol sense creure't ni millor ni pitjor, les opcions de victòria, jo sempre he pensat que són més grans que un equip que ja es creu vencedor, o que un equip que celebra abans d'hora, o que un equip que va amb la mentalitat de perdre de 40 punts. Llavors, sempre, cada partit és important, juguis contra qui juguis, anem a intentar guanyar sempre des del màxim respecte i màxima humilitat. I jo crec que això ha sigut una de les claus, si no la clau més important d'aquest grup. Vull dir,
L'equip es va quedar sense el premi final en la final, però sí, també és cert que hi ha moltes possibilitats. No sé si t'han comentat alguna, si ja hi ha alguna cosa en ferm, o no? O encara és molt fum.
En ferm no ho sé, però sí que es comenta que el 99,9% serem de copa.
Serem. I, sí. Encara ja et consideraràs serem de copa.
Sí, perquè... Bueno, jo els hi deia, carai, al final és un viatge que hem fet junts. Que jo marxi no vol dir que jo marxi no vol dir que no sigui de tots, això. Jo sempre ja els he dit que els entrenadors tenim molt poc mèrit, perquè al final les que ens fan jugar són elles, les que ens cistellen són elles, i jo penso que tenim molta més participació en, o molta més culpa a l'staff, no?, amb les derrotes que amb les victòries. I és un equip que al final s'ha acostumat a guanyar i que la inèrcia que porten van soles, van rodades. És un equip que està preparadíssim per guanyar. Llavors el mèrit que haguem tingut nosaltres és molt poc. Nosaltres ens sentim que això també és nostre, perquè la participació que hem tingut amb elles, d'acompanyar-les en aquest camí, ha sigut a més en un grau d'estima molt elevat. I això no ens ho treu ningú.
Ara que ho miraràs des de fora, si s'acaba confirmant que esperem aquest 1% que hi ha que no es compleixi, que tu que has viscut al Club Bàsquet Prat des de dins, què significarà tenir l'equip femení a una categoria com Copa?
Doncs penso que és molt important, perquè també ha de ser un mirall per les nenes que pugen de sota, per les jugadores que hi ha sota, que són moltes i molt bones, i crec que es puguin emmirallar amb jugadores que a més són de la casa, que porten any jugant aquí i que estan a Copa Catalunya, és molt important pel club. Al final tens el sènior masculí, el tens a l'Ep Plata, tens el sènior 2 masculí a Primera Catalana, tens el sènior femení a Copa Catalunya, tens el sènior B femení a Tercera Catalana. Avui tens unes bases molt bones, que sí, crec que sí, es potencia una mica tot el tema de sota. Els membres que hi ha per ser un club molt gran són molt altes.
Has parlat que evidentment el mèrit són de les jugadores. Jo suposo que per al que significa per al club i per l'equip, sent la capitana i que és la jugadora amb més anys a la plantilla, clar, el paper de l'Estefi és molt, molt important. A ella li van preguntar que com veia el teu paper aquests 4 anys, però a mi també m'agradaria preguntar-te com d'important creus que ha estat per tu també en aquesta feina d'aquests 4 anys que hagis tingut una jugadora com ella.
Molt. Molt important. Jo sempre li dic que no he entrenat una capitana com ella. O sigui, porto molts anys entrenant, però una capitana com ella no l'he entrenat mai. És una persona que des del primer dia s'ha cuidat del vestuari, s'ha cuidat de tots nosaltres, ha procurat que tots els elements que envolten un equip estiguessin en concordància, amb un ordre, i jo crec que la seva importància dins del... ja no del club, sinó dins d'aquest viatge de 4 anys que jo he passat amb ella, la seva importància és vital, o sigui, vital. Sense ella no haguéssim aconseguit tot això, ho tinc claríssim. Claríssim, és que s'ha cuidat de tot, vull dir, de nosaltres, de les jugadores. És una persona que es preocupa més pels altres que per ella. I a vegades sí que li has de dir, hòstia, Estefi, però... pensa en tu. No li surt. Ella ha vingut al món a donar, i a nosaltres ens ha donat molt, moltíssim, i esportivament també. Clar, jo parlo més de la persona perquè penso que les persones són més importants, i penso que si aquests 4 anys no haguéssim estat rodejats de bones persones, no haguéssim aconseguit tot el que hem aconseguit. Al final, quan incorporem algú, mirem que sigui una bona persona. L'Estefi té un cor enorme, enorme. I el mèrit que té ell amb tot això, ja et dic, és altíssim. Les jugadores se l'estimen, el cos tècnic ens l'estimem, les famílies se l'estimen, és que està per tot i amb tot. Per tot i amb tot. Vull dir, no es descuida cap detall, cap. Cap ni un. Ja et dic, em costarà trobar algú com ella a nivell esportiu i a nivell humà, també. Perquè, bueno, és una gran persona.
La trobaràs a faltar molt.
Molt.
Les famílies és un altre paper molt important. Nosaltres des de fora ho hem viscut, perquè quan, ostres, no hem pogut tenir redactor per fer el partit, però estàvem allà, teníem inclús els pares que estaven ben pendents i ens han fet de periodistes. Aquest paper també ha estat important, no?
Molt, molt. Hem tingut, mira, al final hem tingut la sort que des del primer any que comencem allà al Prat, bueno, que començo perquè el Dani i l'Alfonso em van acompanyar més tard, començo allà al Prat i mantenim, crec que, o aquest camí de 4 anys, amb mi l'han fet 5 jugadores, diria, no? L'Anna, l'Aina, la Raquel, l'Estefi i la Mercè. Són 5 jugadores que han estat a aquests 4 anys i que les famílies d'aquestes jugadores sempre han estat allà, vull dir. Les que s'han incorporat a més, com que també buscàvem el component de que fossin bones persones, les famílies també ho han sigut i la veritat és que totes ens han aportat el seu gra de sorra en mil històries, vull dir, en temes de ràdio, no? Sembla ser que el Toni, no? El pare de la Mercè. Però el recolzament...
Tu saps la història del Toni?
No,
del Toni Vega?
Me la deu explicar un dia, em vaig quedar
al·lucinant.
És molt fort,
aquesta relació que tenim amb el Prat Esports, perquè el seu germà va ser jugador del primer equip de la... Bueno, del juvenil i també del primer equip de la Prat, el Ferri.
Al·lucinant.
Ferran Vega, Ferri. I ja era un seguidor nostre, el seu pare, en aquell moment, en el moment que ens assabentem que era el pare de la Mercè, va ser tancar un cercle, eh?
Sí. No, ha de ser molt emocionant també per vosaltres. Són aquestes casualitats de la vida que te les trobes un cop i dius, uau, el Toni és un màquina. Vull dir, tota la resta de famílies que hem tingut, vull dir, per bo i per lo dolent, sempre ens han recolzat moltíssim. O sigui, han estat sempre amb nosaltres, amb tot, eh? O sigui, amb tot. Jo mai m'he hagut de sentir cap mala cara per part d'algun pare havent perdut un partit o si la seva filla ha jugat menys o més, vull dir, ens han ajudat moltíssim, primer per les seves filles, després per nosaltres, després pel col·lectiu, com a club, vull dir, ha sigut un viatge molt maco també amb les famílies perquè crec que han gaudit molt aquests 4 anys i bueno, doncs això que ens emportem.
I tant. En l'aspecte no tan positiu, tot i que han estat 4 anys espectaculars, jo suposo que l'any de pandèmia, el mig any que es va trencar d'aquella gran temporada, més l'any següent, amb incerteses, al final no jugueu un campionat oficial. No sé si us vau sentir que us paràveu en sec, i que us costava aquell any fins i tot entrenar amb sentit. Les lesions també han estat un punt important. Heu tingut lesionades de llarga durada, moltes. Hi han hagut pedres, no?
Hi han hagut pedres, sí. Va ser, sens dubte, l'any més complicat, vull dir. Ja partint de la temporada de mitjans de març, quan s'atura la competició fins a final de curs, i després a l'any següent, no? La temporada passada, que realment veus que has d'entrenar en unes circumstàncies molt difícils, que perds també alguna jugadora pel camí perquè doncs, no pot amb tot això del Covid, la pressió, mil històries. Però després també és veritat que poses una mica els fonaments del que ha de ser una gran temporada com ha sigut aquesta. Vull dir, al final l'any passat vam incorporar la Júlia, la Gemma i la Mar amb aquestes circumstàncies tan difícils, que aquell any doncs, també els hi ha servit una mica per adaptació, per adaptar-se una mica al grup, i han sigut jugadores, no? Molt importants, unes més que altres, però han sigut jugadores molt, molt importants pel grup, ja tant a nivell emocional com a nivell esportiu.
Els últims dies que jo t'anava fent les entrevistes dels postpartits, ens deien, i et deia, van quedant menys ja de partits, l'allarguem una setmana més, amb 2 partits més. Com vas viure la semifinal i la final en aquest aspecte de dir, ara ja sí que són els 2 últims?
Sí.
O la final, que ja és l'últim.
Li deia l'Alfonso, perquè l'Alfonso, recordo l'Alfonso, que és una altra persona que ha passat de ser ajudant a ser amic, un company de viatge espectacular. Sempre li dic que era molt difícil estimar-me i ell m'ha estimat com ningú, vull dir que no és fàcil. I l'Alfonso, quan acabem la semifinal, estava plorant a la banqueta i li dic, hòstia, a mi no em sortien les llàgrimes perquè ho estava disfrutant tant que no em sortia a mi el plorar. Jo potser el pitjor dia va ser quan vaig comunicar a les jugadores que no seguiria l'any següent, que va ser l'últim partit de la fase regular, I a partir d'allà, doncs, ja em vaig, potser em vaig intentar distreure'm una mica més i gaudir el viatge final, no? Les semis van ser molt emocionants perquè contra tot pronòstic, vull dir, ens enfrontàvem segurament al favorit i contra tot pronòstic, tot i que ens va costar, guanyem amb molta solidesa, penso jo, amb molta solidesa. Sí que és veritat que quan va sonar la bocina dels 40 minuts vam fer un salt d'alegria tremenda i recordo també un comentari que em van fer que em deien: no celebremos tanto que mañana hay la final. No, aquí se celebra tot. Se celebra tot perquè mai saps què passarà demà i el premi d'estar aquí ja és molt gran. I veure les jugadores com estaven de contentes, com ho van gaudir, no tenia preu. Realment, el que féssim el dia següent no és que em fos igual. Sabia que competiríem, eh? Inclús tenia un punt a dins que pensava: la guanyarem, però no, només veure com van vibrar quan va sonar la bocina dels 40 minuts de la semifinal, jo allà va ser realment la meva despedida.
Què ha significat també el Club Bàsquet Prat com a club? A banda d'entrenador, i fins i tot aquest darrer any has estat una mica en la coordinació del bàsquet femení, no? Del
sí,
club.
Molt, perquè al final jo sóc una persona complicada. Sí, molt, molt. Jo no estava acostumat a estar més d'un o dos anys a cap club, perquè jo sóc molt inquiet. M'agrada veure coses, m'agrada veure diferents maneres de treballar, m'agrada, doncs, no sé, estar en diferents llocs, no? Que veure diferents maneres de fer. I aquí al Prat crec que és el primer cop a la meva vida que estic tants anys en un club i m'ho sento a casa meva. O sigui, m'he sentit cuidat des del president, la junta, els companys, els col·legues de professió, la gent de manteniment, la gent del bar, amb el Raül, que també ens intercanviàvem alguna paraula, algun missatge sobre aquest cap de setmana, no sé què. És molt gratificant trobar gent així i gent que t'acompanya aquests 4 anys i que et fa la vida més fàcil. I al final, que et facin la vida més fàcil, no pots demanar res més, jo penso.
Seguiràs venint al Joan Busquets?
Sí, clar que seguiré. Tinc una estima molt gran pel club i sobretot per les jugadores, no anava a dir les meves jugadores, que ja no ho són, però per les meves jugadores també tinc una estima molt gran i tinc moltes ganes de que els hi vagin bé les coses. Tinc moltes ganes de que segueixin aquest camí vertiginós que porten d'aquesta velocitat, no? de victòries, aquesta gana, i tinc moltes ganes de venir, de veure-les, de seguir-les, d'ajudar-les amb el que em necessitin. Saben que amb mi tindran un amic, un company, pel que em necessitin, i ha de seguir sent així. Vull dir que...
Et podrem fer passar pels micros?
Sí, clar, quan vulgueu, sabeu que ha sigut un plaer. Mai havia viscut això tampoc, en un club, vull dir, aquest seguiment. En vaig ser conscient el dia de la nit de l'esport, o sigui, veure el foment que es fa de l'esport en una ciutat com el Prat, que hi ha tantes disciplines, tantes històries, i veure que en l'esport amateur, no, nosaltres, no, que hem sigut segona catalana, primera catalana, no, que veniu a retransmetre partits, que ens truqueu per fer entrevistes, que dius: uau, és difícil de trobar això, eh? I gratifica molt perquè dius: és que no pot anar malament l'esport en aquesta ciutat. Sí,
tant de bo, tant de bo.
T'ho dic de veritat.
Tant de bo. El bàsquet, què ha significat també per tu? Perquè és bàsquet femení, a més, no? Tens una estima i una predilecció, no?, per al bàsquet femení.
Sí, jo vaig començar amb masculins. Vaig començar amb masculins a diferents llocs. I és veritat que no he tingut mai masses manies per si m'han ofert masculins o femenins o allò, no? Al final, doncs, t'encandila una mica la gent com t'ho venen al projecte, si hi ha bon cor. I no m'ha agradat mai encasillar-me massa amb masculins o femenins. És cert que malgrat tot doncs, les experiències més bones que he tingut en els darrers anys han sigut amb esport femení, i m'hi trobo molt còmode.
Però tu al món del bàsquet arribes tard?
Uf, tardíssim.
Diem tard, volem dir, tu arribes com a entrenador, no has estat jugador de bàsquet?
No.
Com entenem a qualsevol jugador de bàsquet?
Jugava a l'escola amb els amics, i m'he marat sempre molt al món de l'esport, però a casa sempre hem sigut molt futboleros.
O sigui, això vol dir que el Dani ha estat futbolista.
El Dani
d'entrenador de bàsquet?
El Dani ha estat jugador de futbol, sí, jugador de futbol tota la meva vida. Jo vaig començar a jugar, doncs els pares em van portar al camp de futbol amb 7 o 8 anys i crec que vaig plegar amb 23 i per lesions, vull dir que... I per lesions d'esquena, genoll... Però jo he sigut futbolero i jo tinc la... Sí, l'esport real que m'apassiona, no? El bàsquet també, però futbol, el meu fill juga a futbol. I jo a casa te recordo doncs, de moltes discussions, no? Apuntem a bàsquet, a futbol. I jo disfruto anant-lo a veure els caps de setmana jugar a futbol. Però a casa som mega ultra futboleros.
On has jugat?